això, que pateixen pel que pot arribar a passar.
No quiero que penséis que creo que mamá es un monstruo, porque no lo creo. Solo sé que mamá está enferma. Papá también nos lo ha dicho muchas veces y que necesita ayuda. No sería el primer caso de una familia que empieza así y se acaba convirtiendo en una secta. Hay casos incluso que han acabado en suicidios colectivos. Vigilad en qué os convertís.
Aquesta és la part que no ha agradat gens a les Flors Maria, quan s'introdueix el concepte de suïcidi col·lectiu. Ho diuen, m'imagino, perquè aquesta família ha anat agafant un tancament bastant important, semblant a una secta, i hi ha una part de la família que això no ho veuen gens clar. Recordem que aquesta família ha denunciat Mediaset per aquest reportatge. Hem pogut parlar amb l'Anna Francisco, que és reportera del programa i que va estar en contacte amb les Flors Mariae. Ens ha dit que en tota aquesta història les veus que sentia la mare són claus per entendre el que llavors ella transmetia a les criatures de la família.
Uf, para mí son la clave estas conversaciones. Quiero decir, al final María Durán escuchaba una voz en su cabeza que ella identificaba como Dios. Y a Dios le consultaba todas las cosas y las decisiones que tomaba en su vida. Incluso ella, que era una mujer muy católica, le llevaba estos escritos a la iglesia, a su párroco, se los enseñaba a sus amigos. Sabemos, a raíz de estas conversaciones, que hemos podido leer con mucha calma, y son muchísimas, o sea, son muchísimas, 435 creo que son. Pues en esas conversaciones ella incluso le relataba a esa voz, mira, es que le he llevado tus escritos al párroco y el párroco no me cree, no quiere que yo te llame Dios, dice que te llame la voz. Una amiga se ha enfadado conmigo porque le he dicho que me estás hablando y no me cree. Incluso su marido también en algún momento duda, ¿no?, de que eso realmente sea Dios o realmente pues que algo le esté pasando. No son los hombres los que dudan, son, digamos, los hermanos mayores, incluso su marido, sí, en algún momento llega a dudar también. Supongo que por eso, ¿no?, porque al final quien se abre más a la sociedad, los hermanos mayores, que tuvieron vida, salieron un poco de la familia, conocieron a personas, se casan, tienen hijos, y es esa la manera que tienen de abrirse un poco más a la sociedad. Y en el momento en el que se abren más a la sociedad, pues se dan cuenta de que, wow, pues no, igual no es lo que hemos vivido.
Per tant, els que havien conegut més societat i s'havien obert més estan més preocupats per la resta de la família, que estan més tancats a casa.
Bueno,
consideren per això.
Sí. Bueno, que tampoc veo nada malo con... Perdón, que te rupo.
Yo
también hablo con Dios y tenemos un diálogo estupendo y no me parece nada malo.
¿Qué te dice Dios? ¿De qué habláis?
Pues eso, ¿no? Que tiene una misión conmigo y que, bueno, que yo tengo... Bueno, que tengo... Bueno, no sé un montón de cosas que es que ahora...
Que te cases.
Bueno, por ejemplo, ¿no? Que Íñigo, que todo bien con él y que adelante, ¿no? Entonces, bueno, o sea, que no le veo nada malo, ¿no? Hablar con Dios.
Dios te dice que adelante con Íñigo.
Adelante, sí.
Bueno, la responsable d'aquest documental, la guionista, creu que tot això està acabant en una secta.
Es difícil, ¿verdad?, de denominarlo. Porque, por otro lado, luego sí que es cierto que se le retira en un momento los niños porque estaban sin escolarizar, que es un familiar, un propio familiar el que denuncia esa situación. Pero, sin embargo, luego se le devuelve la custodia de los niños porque se evalúa a los niños y se llega a la conclusión de que esos niños, pues bueno, que al final pues son niños, tienen los conocimientos que tienen que tener para esa edad aproximadamente, ¿no? Y luego, sobre todo, se valora el que se les va a hacer mucho más daño si se les separa, siendo tantos hermanos, y se les coloca en diferentes casas con familias de acogida, pues por edades, ¿no?, que va a ser mucho más traumático para ellos. Y sé que, fíjate, esto es un asunto que luego la propia madre relata en estas conversaciones, supuestas conversaciones que mantenía con la voz, que escuchaba en su cabeza, que ella identificaba como Dios. Y sí que luego en algunos momentos sí que les llevan al colegio, aunque en otros les vuelven a sacar del colegio. Lo de la escolarización, pues bueno, creo que da para unos cuantos capítulos más.
Evidentment, el que, com dèiem, no ha sigut gens ben rebut per la família ha sigut aquest final, en què una part de la família deia que això podia acabar molt malament. I li hem preguntat aquesta opció a l'Anna Francisco, reportera del programa que va fer aquest reportatge, sobre si això podia acabar, Déu no ho vulgui, en un suïcidi col·lectiu i amb un disbarat familiar.
A veure.
La más pequeña de los hermanos hace un vídeo en el que, bueno, pues está hablando un poquito de todo y habla de que ella es la más pequeña de una familia de 16 hermanos, ¿no? Y lo pinta pues todo como que hay bastante armonía familiar, que son muy felices todos, que le encanta ser tía de muchos sobrinos. Y ese vídeo pues desata una reacción que supongo que no esperaban, y es que los otros hermanos Bellido Durán, los díscolos, ¿no? Como decías,
sí,
pues crean un perfil de Twitter y dicen que, ojo, que lo que estáis diciendo no es cierto, que aquí hemos vivido y hemos sufrido mucho y muchos. Y entre las cosas que publican unas capturas de un email que se arrepienten muy rápido de haberlas publicado y que eliminan. Y es un email que alguno de ellos les manda a la familia cuando la madre todavía estaba viva. Y lo que le dicen es eso, ¿no? Que vigilad en qué os convertís, que hay familias que se han convertido en una secta. Incluso pues eso menciona la posibilidad de un suicidio colectivo. Y eso pues impacta muchísimo porque de repente dices, jolines, yo que he disfrutado tantísimo con los vídeos de Flos Marié, con los vídeos de las cuatro hermanas de Diego Durán, de Marías Pop. Wow, pues de repente te sientes un poco mal porque dices, Dios mío, he estado disfrutando con un drama absoluto que había detrás.
Això és el que no sabíem, que darrere d'aquests vídeos que feien tanta gràcia a tothom s'amagava un drama i una família molt estricta que arribava a censurar el que es veia i el que es parlava a casa, com aquests exemples.
De hecho, tenían publicado en una web que tenían hace tiempo una lista de películas permitidas y otra lista de películas que no estaban permitidas. Y para que te hagas una idea, encontramos una reflexión de si Harry Potter es apto o no es apto, ¿no? Por ejemplo, la película de Harry Potter, que es una película bastante blanca para niños, pues llegan a la conclusión de que no es
que apto. Que no se puede ver.
No se puede ver. Y entonces, pues claro, al final si todo hay que pasarlo por el filtro, y un filtro tan, tan, tan estricto, pues la realidad es que casi nada pasa el filtro. Y lo que te llega de la sociedad, pues es una porción pequeñísima del mundo que hay a tu alrededor.
Doncs aquesta és la història que hi ha al darrere de les Flos Mariae, un grup que molta gent va descobrir des de la banda més freak, i altra gent la va descobrir doncs perquè es van barallar totes, en fi, musicalment va ser tot un embolic, i altra gent, en canvi, que ha quedat sorpresa després de veure el documental, que amagués aquestes històries que hem estat explicant avui.
Molt bé, Marc, les 6 i 6 minuts, obrir línies amb els serveis informatius, perquè continua, no sé si Ramon Tamames ha quedat ja, diguéssim, subat a l'hemicicle, però continua la moció de censura, Joan Torres.
Sí, mira, Ramon Tamames ha renunciat, de fet, a contestar als portaveus dels grups parlamentaris que aquesta tarda intervenen en el debat de la moció de censura. Això fa que el debat s'estigui accelerant molt. De fet, tampoc hi ha resposta de Pedro Sánchez, com dèiem, que no ha participat ni al debat en aquesta tarda, aquesta sessió de tarda, i ha abandonat l'hemicicle del Congrés. És a punt d'intervenir Junts per Catalunya i el PDeCAT també ho ha de fer Esquerra Republicana, mentre que el PNB acaba de titllar Tamames de corista de Vox, ha dit, per amplificar discursos franquistes. Anem cap a Madrid, al Congrés dels Diputats, Jordi Armenteres.
Sí, tots els partits nacionalistes acusen Ramon Tamames d'anar en contra de la Constitució per haver defensat que hi ha una sobrerepresentació regionalista al Parlament espanyol. Intervé des de fa uns minuts el portaveu de País, Íñigo Errejón, li acaba de retreure a Tamames que protagonitzi una moció plantejada com una catàstrofe però que no és gens seriosa. D'aquí un moment, torn dels tres grups catalans que queden per aquest ordre, PDeCAT, de fet el seu portaveu Ferran Bel puja en aquests moments a l'escala de la tribuna, ha d'intervenir també Junts i Esquerra. Fa uns minuts, a més, metàfora d'Aitor Esteban del PNB per dir-li a Tamames que és una titella.
Igual se conforma con su momento de gloria televisiva sin riesgo a asumir responsabilidades.
Tampoco lo va a poder.
Este trámite no es ni para dar lecciones ni para dar la opinión porque pasaba por aquí. Usted cree que hoy, aquí, en este escenario, es la vedette. Pero lo que vemos todos los demás es a una simple corista de Vox que además no sabe bailar al compás.
Debat accelerat per la falta de rèpliques. Ara mateix això és un monòleg de grups parlamentaris que no els contesta ningú, fins al punt que la votació prevista per demà entre 2 i 3 de la tarda probablement s'avançarà molt.
Mentrestant, els partits independentistes es mostren perplexos per la plantada del Congrés dels Diputats a la Comissió d'Eurodiputats que investiga el cas Pegasus. Se'ls havia de rebre en una comissió aquesta tarda a la Cambra Baixa i no hi ha anat ningú més enllà dels partits independentistes. N'han parlat els diputats de la CUP i Esquerra, Albert Botran i Montserrat Bassa.
Els eurodiputats han estat durant 2 hores esperant que vinguéssim els congressistes del Congrés espanyol a rebre'ls i no els ha rebut ningú. Han marxat cansats i, pel que sembla, en cap dels països països on la missió ha anat els han tractat amb aquesta displicència.
La veritat és que estem contents que hagi anat així. Per què? Perquè els eurodiputats s'han anat en pròpia pell veient el que era tractar el Congreso de los Diputados, no?
Després, els eurodiputats han ofert una roda de premsa on han lamentat no haver-se pogut reunir amb més membres del govern espanyol per parlar sobre Pegasus. Només ahir es van poder veure amb un secretari d'Estat. Diuen que cal més transparència. I Vladimir Putin assegura que veu amb bons ulls el pla de pau que planteja la Xina per Ucraïna. El president rus considera que pot ser la base per arreglar les coses. La proposta xinesa inclou, entre altres, el respecte per la sobirania de tots els països, l'alto el foc de les dues bandes i tornar a activar les converses de pau. Doncs bé, després de mantenir una nova reunió amb Xi Jinping, que està de viatge oficial a Rússia des d'ahir, Putin ja ha dit que no li sembla malament. Per la seva banda, Xi Jinping assegura que la Xina es manté neutral en la guerra i que la seva aposta és aconseguir la pau i el diàleg. I desarticulada una organització criminal dedicada a estafar ajuntaments. En el cas d'un municipi gironí, van dur-se'n més de 300.000 euros suplantant la identitat d'una empresa de neteja subcontractada. La investigació va començar arran de la denúncia presentada per un altre ajuntament de Mallorca, en aquest cas l'abril del 2022. En aquell cas, l'organització també li va robar 300.000 euros facilitant-li un compte bancari fals que, en principi, era el de l'empresa de manteniments i neteja. En realitat, però, es tractava d'un frau. S'han fet 6 detencions i no es descarta que n'hi hagi més. I ara els esports amb Oriol Jové.
El Barça visita aquesta nit la Roma en el partit d'anada dels quarts de final de la Lliga de Campions femenina, competició que es reprèn després de 4 mesos. Les Blaugrana, que són líders destacades de la Lliga espanyola en ple de victòries, visiten el líder de la Lliga italiana a l'Olímpic de Roma a partir de les 9 en un partit que es podrà seguir a RAC+1. Encara en futbol, el davanter del Manchester City, Erling Haaland, té una lesió a l'engonal i es perdrà el partit que enfrontarà la selecció espanyola i la Noruega de dissabte, corresponent a la fase de classificació per l'Eurocopa de l'any vinent. I a les banquetes, José Luis Mendilibar es farà càrrec del Sevilla fins al final de la temporada en substitució de Jorge Sampaoli. Mentrestant, a l'Elx, l'argentí Sebastián Becachetxe agafa el relleu del destituït Pablo Machín, un equip, de fet, l'Elx, que és el proper rival del Barça a la Lliga el proper dissabte 1 d'abril. Mentrestant, en ciclisme, a la volta, l'italià Giulio Ciccone s'ha endut la segona etapa en final a Vallter, superant a l'arribada els dos principals favorits, Primoz Roglic i Remco Evenepoel, i l'eslové continua el líder, en aquest cas, de la general. Tot plegat el dia que l'organització del trofeu Comte de Godó ha presentat la llista completa de participants d'aquesta 70a edició, amb la incorporació d'última hora del rus Daniil Medvedev, que assegura així la presència de 4 dels 5 millors tenistes del moment.
I pel que fa al temps, de les properes 2 hores han de continuar descarregant alguns ruixats poc importants i dispersos al Pirineu. Demà no en tindrem enlloc, en un dimecres amb 2 o 3 graus més al centre del dia a l'interior del país i al nord de la Costa Brava. De bon matí les temperatures seran molt semblants a les d'avui.
D'aquí uns moments ens n'anem d'aventura, anirem al Nepal amb Julio Salinas, ara us explicarem, amb Julio Salinas i qui el va estirar, que va ser l'Àlex Chicón. Això ho farem d'aquí uns minuts, però abans hem de parlar un dia més de Solideo, Marta.
Sí, perquè quan estigueu baixos d'energia, Solideo us carrega les piles amb l'energia del sol. Ja sabeu que són experts en plaques solars, en bateries, aerotèrmia i sistemes d'energies renovables. Si instal·leu a casa plaques fotovoltaiques, què aconseguireu? Doncs estalviareu en la vostra factura de la llum i generareu la vostra pròpia energia. Ara més que mai, Solideo, ho heu de fer.
Sol, de sol, fred, de moltes coses. Parlarem d'aquesta expedició capitanejada per l'Àlex Chicón i, entre d'altres, per Julio Salina i família.
RAC1. Després de 40 anys, a Masterpiel Via Augusta ens traslladem a un nou establiment i fem liquidació amb descomptes de fins al 70% en sofàs, butaques, taules, cadires, catifes i mobles.
Ara és el moment de gaudir del confort i del disseny al millor preu. No et perdis aquesta gran oportunitat. Masterpiel a Via Augusta 184, a Compte d'Urgell 41 i a masterpiel.com.
Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Toldos us ajudem a cuidar-la. Pèrgoles, tendals, veles i una àmplia selecció de models d'estructures resistents i de disseny i teixits d'alta eficiència tèrmica i ambiental. Catalana de Toldos, a Barcelona, a la Gran Via 478, entre Viladomat i Calàbria. catalanadetoldos.cat.
Purs, eterns, transparents. Els diamants són la pedra més preciosa i a Criso els valorem més que ningú. Per això, si estàs pensant en vendre els teus diamants, visita Criso. Comprem diamants de qualsevol mida, forma, sols o amb joia. Criso, a carrer València 256. El millor amic del diamant és Criso.
Vida. Risc. Cobert. És molt senzill assegurar-se amb Helvetia. Simple, clar, Helvetia.
Volar amb helicòpter és una sensació única. Ara, Coptering amplia la seva oferta de vols privats. Nou servei de trasllat de passatgers amb helicòpter. Un camp de golf a la Costa Brava? La segona residència a la Cerdanya? Un hotel? Un restaurant? Aparca el cotxe i deixa que els nostres pilots et portin on vulguis de forma més ràpida i segura. Més informació a coptering.com.
Torna al Festival de Pasqua de Cervera, el certamen referent de la música clàssica catalana.
Del 30 de març al 8 d'abril vine a gaudir de 15 concerts únics amb el Cor Madrigal, l'Orquestra Barroca Catalana, Keviart Ensemble, l'Orquestra Julià Carbonell, Roger Padullés i Francisco Pollato, Nexus Piano Duo, el Quartet Atenea, Roger Illa i Lluís Capdevila.
Un festival de música clàssica que homenatjarà la figura de Pau Casals i d'altres compositors catalans que van patir a l'exili.
Més informació i entrades a festivalpascua.com.
Em vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A Vender Mi Cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? No tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, venda el cotxe a Vender Mi Cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
Per desconnectar, pots provar amb un retir de ioga a la muntanya o apropar-te al mar per gaudir d'un bon arròs. Tres restaurants per assegurir el Mediterrani des de primera línia. Cala Nuri, Xiroi i Salmar. Troba'ns a la Barceloneta i al web familianuri.com.
Família Nuri, restauradors des de 1962.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
Minuts passen d'un quart de set del vespre. Acabem de començar la primavera i, a veure, no ens enganyem, molts tenim ja la mirada posada en les escapades de Setmana Santa o, fins i tot, per ser previsors, en les vacances de l'estiu. És moment d'anar, com diríem, anar tancant viatges, previsions, els viatges, les expedicions d'aquest any. I per si esteu pensant en el Nepal com a destinació, que per cert hi ha molta gent que hi va, avui tenim amb nosaltres dos esportistes que van acabar el 2022 i començar el 2023, per tant, res, fa pocs mesos, junts en aquest país asiàtic. Un és l'exfutbolista i polifacètic Julio Salinas, a qui podem llegir, entre d'altres moltes coses, els dilluns a Mundo Deportivo a la Contra. Julio, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
I l'alpinista biscaí, l'Àlex Chicón, que ens acompanya, en aquest cas, telefònicament. Àlex, bona tarda, buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy bien. Y Julio, también lo vio bien. O sea que empezamos bien. O sea, yo lo veo bien a pesar de lo que vamos a contar en los próximos minutos. Bé, el passat 6 de gener l'Àlex va fer història perquè va convertir-se en el primer alpinista que va coronar a l'hivern i sense oxigen al cim del Manaslu, a 8.163 metres sobre el mar. Per tant, a partir d'aquí, aplaudiment per l'Àlex. I atenció, perquè a la... Aquest tipus m'havia semblat que em deia alguna cosa. I a l'expedició de 15 persones que l'acompanyava hi havia Julio Salinas i la seva família. La seva dona i els seus, en aquest cas, els seus fills. Que van anar, la seva filla, que van anar de... Bueno, a banda d'anar a fer aquest desafiament, van anar, no sé exactament, ara ens explicarà per què va anar. Perquè
tot el... Aquesta és la pregunta, eh?
Sí, no sé, ara ens ho explicarà. Bé, primer de tot, a veure, Àlex... Tú habías subido ya al Manaslu en primavera y ahora acabas sí. de ser el primero en hacerlo entre el 21 de diciembre y el 21 de febrero. ¿Por qué es histórico haberlo logrado en este margen de tiempo?
Primero antes que nada decirte que lo conseguimos, eso es, pero no fue en la primera, fue en el otoño, creo recordar el 5 de octubre, también con el catalán Ferran Latorre, Juanjo Garra también, entre otros... también de Cataluña, y conseguimos este año por fin, tras tres intentos, y por ejemplo uno de nuestros compañeros de expedición, Simone Moro, que llevaba cinco intentos invernales, pues hemos conseguido, tal cual, como tú bien lo has dicho, la primera cumbre invernal integral del Manaslu entre las fechas comprometidas del 21 de diciembre a lo que es 21 de marzo o últimos de febrero, principalmente.
En el mundo hay que, en el mundo hay 14 8000s y tú tienes 11. Esta era la cuarta vez que lo intentabas después de tres intentos fallidos. ¿Qué sucedió en esta ocasión para que consiguieras el objetivo?
Que Julio Salinas se dejó ganar las cartas para que subiéramos, ¿eh? Bueno,
pues no es un acudite, no es una broma, ¿eh?
A vas de guanyar.
A veure, nosaltres van passar el cap d'any junts. El cap d'any junts, fins a les 3 i mitja, que se va apagar la llum. I entonces van tenir que anar.
Com se va apagar la llum? Perdona.
A veure, tu estàs parlant que estàs en un campo base a 3.700 metres i feia un fred de collón, te lo pots imaginar, i tothom està allí. El cap d'any el van passar molt bé, molt divertit, la gent se va marxar, pues tenen en compte que allí a les 8 del vespre ja la gent se va a dormir a les 8 del vespre. Com era cap d'any, van aguantar una mica fins a les 2, però clar, des de les 8 fins a les 2 són moltes hores. A les 2 allí hi ha una calefacció, una estufa d'aquestes dels restaurants que ja se'n va i s'acaba i la gent se'n va anar a dormir, i allí ens van quedar jugant a les cartes, pues cuatro valents, per dir-ho d'alguna manera, no? I a les 3:30, pues el generador pues se va trencar i al final pues a dormir, no? I per mi va ser molt dur, perquè jo sóc un gran jugador de cartes, va ser molt dur deixar-me perdre amb dos indesperts, i este era uno d'ells, i al final, ostres, jo deixar-me, perquè tenen en compte que el dia següent ells tenien pensat pujar el dia 2. Y claro, tú ten en cuenta que un tío esto es como al fútbol, un tío que te confianza, juega bien, va en confianza, un tío que está en dudas, pues al final hi ha problemes. Si tu tenen en cuenta las 3:30 si se'n va a dormir, i al cap pensant que ha perdut les cartes. Més a més, luego, al dia següent...
O sigui, ho vas fer pel seu bé psicològic. Clar. Deixar-te perdre perquè ell pugés amb mentalitat positiva.
I et diré més. El dia 2... ells van pujar, van intentar ja començar a pujar. I em diu el tio, este l'Àlex, em diu, Julio, puja al campo base de 5.200 abans de marxar-te per acomiadar-te, i puja les cartes per jugar una partida. Tu ten en compte, tu, que jo estic per jugar, tu ten en compte que ell està jugant la final de la Champions, i abans del partit, una hora abans, em diu, pujera les cartes. I jo dic... No agafo les cartes, perquè una altra vegada deixar-me guanyar, per mi també això ja és un sacrilegi.
A què jugàveu? A què jugàveu?
A un joc de la Brisca, que no és un joc tampoc, però bueno, al final jo a mi saps que no m'agrada perdre res, i deixar-me guanyar davant de la meva família...
Va ser un desprestigi. I vas arribar a pujar als 5.000 o no? No et vas animar?
No, a veure, jo quan... És molt dur. La veritat que jo no me lo imaginava. Perquè esto te lo ven...
Ara li anava a preguntar a l'Àlex com li vas vendre. Sí. ¿Cómo le vendiste a Julio que viniera él y todo el pack familiar?
Bueno, esto es muy típico del norte, ¿no? Todo nace en una comida, en un choco, en Baquio, Julio, ¿verdad?
Sí, sí.
Mentira.
Sí,
sí. Sí, que no. Y nada... Allí que el día 26 de diciembre salen junto a Eneco desde Bilbao, que salen de Chiripa porque fueron muy, muy justos. Tienen ahí una anécdota muy bonita allí con Eneco el día de salida. Y fue así como nació todo, en una comida muy bonita, que entre todos también estaba Andoni Goicoechea. Había un ambiente, yo creo que muy cercano en aquella comida. Y justo, creo recordar, en julio comimos enfrentados, justo enfrente. Y la verdad que venga, que sí, que no. Y mira, pues así como nació esto. Y así que se fueron a Nepal.
En aquest dinar estava un tal Unai Basurto i Aleix Icon, que jo al final havia sentit a parlar d'ells, però no els coneixia. No? I una mica en aquesta taula dient, oi, tu, i com ho feu? T'interessa una mica per al que fan. I em diu, per què no veniu vosaltres? Diu, veniu a on? Aquí, a nosaltres? Bé, que és una expedició de gent normal. Jo fas una colla d'amics. I una colla, però allí, hòstia, farà molt de fred. Bueno, sí, farà fred per la nit, pues pot arribar a menys 20. Digo, com a menys 20? I tu estàs tornat boig. Sí, no, però no pensis que aquest any hem basat una mica el campo base a 3.000 sepa, que la gent ho passi millor. Digo, pero esto necesitarás un montón de roba. No, 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 no te amuinis. Yo te desu todo. Yo te desu la roba, el sac, yo te desu todo. Esas todo, pero a ver, pero esto, oye, esto yo, allí, cortabén, no sé qué, la otra. Ah, tú no te amuinis, allí, de, fenomenal. ¿Y qué la data es? 26 de diciembre. Si yo vas a Bilbao el día 23 y el día 26 marchar. Yo le dedico a la mevadona y a Mata la mevadona el día 26. Y la otra data, si no el día no, pero el día no es pichó así. Mira, pasará un Nadal de puta madre, un Nadal a Nepal allí. Será una cosa única en la teva vida, una experiencia. Y claro, yo propuso en casa y me matan.
Ah, pues la propuesta no va a tener... De mon...
No, a mí lo que me va... Lo que me va fastidiar.
Tu vas arribar a casa i
no, lo que me va fastidiar una mica, em diu, no té sons per venir.
Ah, mira, aquesta és la clau, aquesta és la clau, eh?
Quan em va dir no té sons, ja me vas escalfar. Me vas escalfar.
A mi m'estàs...
Ja m'estàs escalfant, macho, ja m'estàs escalfant.
No tinc ous, ja veuràs tu.
No tinc ous, me cago, jo aniria demà. Si lo proposo al meu germà, i el meu germà diu, jo aniria demà, però, ostres, en Nadal, macho, la meva dona m'ha matat. Jo, ostres, diu, pues vinga, anem tots. I el meu germà diu, no. Yo no puedo, macho, el día tiene al net, la ostra, está el día. Y yo lo propuso a casa. Y andió la dona, ¿cómo vas a andar el día 26 de diciembre? ¿Estás boig? Y andió, bueno, pues marché en el día no. Y agafa la meva filla y diga, el día... Porque a la meva filla le agrada molt viatjar. Yo el día no puedo porque ya comenzó las clases y yo voldria anar al 26. Y entonces a las horas, pues al final van decidir de un día cap a l'altre anar...
A viure l'aventura, no?
Sense saber. I em diu el dia següent...
Però ella els hi vas explicar, 20 graus...
No, no, no teníem... No sabies on anaves. I més a més, ara comença el rotllo de la roba. Estem parlant de que aquest sopar fue el 25 d'octubre. Estàs parlant dos mesos abans. Ara prepara. ¿Y cómo la roba esto? Nah, ya te paso yo una llista de lo que... Una llista...
Vara ser una mica inconscient, Julio, no?
Molt inconscient.
Bastant.
Bueno, però l'Àlex també tampoc et va dir... A veure, tampoc et va dir les dificultats a les que anaves. Et va dir que això era una cosa...
Ah, molt liviana, bueno, molt suau. Esto, qualsevol, un hàbil ho puc fer.
Anem a reproduir una miqueta el viatge, perquè tu ja has posat la data de sortida.
Deixa'm preguntar una cosa a l'Àlex. Entonces, Àlex, a veure, con Julio fuiste un poco injusto, porque no le explicaste, o sea, con pelos y señales cómo tenía que ir a la expedición. Lo dejaste un poco vendido.
Si te dan todo esto, es mucho mejor así. Así te sorprende mucho más. Como se sorprendió cuando estuvimos en el templo, bajo las faldas del Manaslu, es el Valle de Nubri, son habitantes que pasaron entre, se estima más o menos, 800-850 años atrás, y que os cuente la mañana tan bonita que pasamos allí en una ceremonia que hacen los sábados, de no pueden entrar los turistas, como es nuestro caso, por el mero hecho de estar en invierno, y que nos conoce la gente de allí. Estuvimos una hora en una puya preciosa dentro de ese templo que tiene más de 800 años, que probablemente es de los templos más antiguos que hay en el Tíbet, o lo que es dormir dentro de la tienda de campaña con toda su familia. Yo creo que fue espectacular. Es un poquito rarito. Y la única persona que conozco en más de 50 expediciones al Himalaya que duerme a la altura a la que sea, boca abajo. Que os cuento. Voy a respirar.
Es que lo...
A veure, tu ara t'estava dient això, aquest moment que
històric,
en un centre...
En un templo de 800 anys.
I el Juli anava fent unes cares, què passava en el templo?
No, mira, a veure, a la meva dona li agrada molt tot esto que és espiritual. I la meva dona, a més, volia anar al Tíbet, però en plan espiritual. Quan l'Àlex em va proposar... en aquest poble, que és un poble que estàs parlant de 40 habitants, i van entrar al temple aquest,
sí.
A principi era maco, però ten en compte una cosa, t'has de asseure al terra. Sí. No tens respaldo. I tu penses que és una cosa per mirar, pues, 10 minuts. Claro, quan... I, vale, 10 minuts està bé, perquè espiritual, esto que tal... 2 minutos. Y tú aquí, asegúrate aquí, y te duelan una taza de té o no sé lo que es.
Vamos, pues encara tiene la gente.
¿Era vos? Sí. ¿Era vos?
Bueno, vamos a dejarlo ahí, Y tú, y yo le miraba a Alex y digo, Alex, que por teña micha hora, 40 minuts, 50 minuts, una hora. Va durar quasi 2 hores. Dos horas.
Eso son experiencias nuevas.
Pero a l'Àlex diu que va ser una experiencia histórica.
No, histórica. Ah. Un temple de Buissens, el temple és preciós, molt petit, però bueno, al final un temple. 25 avis. I clar, i jo 2 hores allí, 2 hores, dia, Àlex. I Àlex le diria al tio, le diria, le mirava así como al reloj y diria, así como diciendo, espera una mica, espera una mica, una mica. Y al final yo creo que se va a parar para que nosotros, porque a mí, a ver, yo me donaba vergüenza surtir abans, porque ya arribaba un momento que ya no podías estar més temps. Ya digo, hostia, més temps.
Això potser venia de que no dormies per la nit, ¿no? Perquè no, no, el que explicava l'Àlex, ¿no? Que tú...
Bueno, dorms... pero a l'Àlex le gustó la experiencia, nos
claro,
estaba contando.
Es que, a ver, yo no puedo dormir...
Lo peor fue el frío que pasamos.
No, lo pitjor es no dormir. Lo pitjor es no dormir, porque yo duermo boca abaix. No sé, vosaltres igual dormiu boca baix.
No, jo dormo de costat.
Clar, jo dormo boca baix. I clar, tu per dormir boca baix, lo que has de... les mans les poses quasi al costat del
clar,
cap.
Clar.
No fas com lo estos d'esquí, que se lanzan, llancen i posen les mans cap enrere, no?
Cap endavant.
I clar, dins del sac podies estar despullat. Dins del sac. Però, clar, el telèfon i l'ampolla d'aigua dins del sac. Pues si no se congelaba, si tú traías las mans, ya te quedabas sin mans, con lo cual yo no podía dormir. Decía, en el cap cap a un costat i el cap cap a l'altre, és impossible dormir.
Però això en el campament base.
Sí, jo no dormia.
Però en el campament base, Àlex, o sea, què estabais? En tiendes de campanya? En una choza? En què?
En tiendes de campanya. Julio, por ejemplo, estaba con toda la familia. Yo dormía en otra tienda que estábamos 3-4. Había alguno que roncaba y le tiramos a la otra punta que ronca, que en alguna tienda individual. Pero normalmente de a dos o en grupos y en tiendes de campaña. Y la verdad que la temperatura sí que se pone bastante por debajo.
¿A cuánto puedes estar en una tienda de campaña, Alex? ¿A cuánto puedes estar?
Pues estábamos a unos 3.700 metros, yo creo que estaríamos a unos 15, 14 bajo cero, más o menos, a los 3.700.
Yo te dije que feia un fred de cuñón. Si yo le ibas a propusar a la dona, tú te ríes, yo le ibas a propusar a la dona... una cosa que no m'han fet... Se van riure tots i no m'han fet ni cas.
Quina?
Clar, jo no podia dormir dins del sac. I dins del sac estava fenomenal. Tu podies dormir despullat, no? Entonces tenías el colchón, el matalàs.
Uh-huh.
El matalàs.
Sí, sí.
Luego tenías el sac y luego, per sobre, te posaves unes mantes. D'acord? Entonces jo li vaig dir a la dona, mira, ¿per què no ho feien el següent? Obrint el sac i haces una especie de C. Tú obres el sac para el otro costado y haces una C y nos juntamos en el mix y tenemos el sac
familiar.
El sac familiar. Y la misma dona se va a reír. Ella dormía fenomenal.
Ella no tenía fred, claro.
Todos dormían B. Y claro, el único que no dormía era yo. Yo iba hasta 4 días sin dormir. Y claro, yo volía anarme a dormir cuando me estarme yo. Porque el sol surtía a las 6:15, a 6:45, el sol. Claro, yo cuando surtía el sol a las 6:15, yo me achecaba con un fred de cuyos, y claro, yo estaba sol, tutón roncando, y la hosta, y todo ahí, y veías, porque la gente se achecaba, se llevaba a las 8:30.
¿Y es como para despertarte, para que no duchabas? Una ducha...
No, ahí no te duchas cap día.
¿Cómo que no te duchas cap día?
Allí, ducharse. Yo no me he detenido ni al sur en todos los días que está.
No puedo duchar cap día.
La meva filla tenía un cabreo con el tema de no detenirse, de no lavarse los cabellos.
Bueno, pero a ver, Àlex, en esas, o sea, en el campamento base no te puedes duchar, ¿no? ¿O sí?
Sí, lo que pasa es que claro, hace frío también y la ducha es eso, pues te pones ahí una bolsa arriba que te cae con una cebolla algo de agua y al final no deja de ser incómodo, ¿no? Entonces, pues para mí unos días coges y dices, bueno, pues ya me ducharé cuando esté de vuelta, ¿no? Al final, en invierno tienes un par de horitas por la mañana que se está bien al sol, pero luego el resto del día ya... pues es incómodo ducharse.
Y te diré una cosa, ya no es ducharse. Cuando has de anar al cagadero...
Bueno, debo haber algún fatters o algo.
Sí, claro. Tú ríos. Pero has de hacerlo a pulso. A pulso. Como no estiguis molt ràpid, vamos, las camas como te pueden posar, y tú como que tienes que hacer esforç, te congelas tot y vamos. Es que no penses que... es que ahora pensas en cosas de ducharse, ¿no? Que yo no había pensado mai en lo de ducharse. Pero es que anar al servei...
No, ja sabeu.
Sí, és un forat que han fet al terra, i una taula, con lo cual fan fred. Imagínate, com tinguis la mala sort como tinguis la mala sort de que a las 3 de la matinada o a las 4 te dongui el apretón...
Bueno, Alex, ¿tú le ves tantos inconvenientes o crees que Julio a ti
exagera?
Qué va, hombre, no le veo inconvenientes, solo oportunidades. No exagera nada porque fue así, tal cual. Tú piensas por primera vez aparecer en Nepal, en Samagaur, allí a 3.700 metros, con toda esa con toda esa complicación, con toda esa logística. Deciros que acabó el año de la mejor manera que se puede acabar, ascendiendo una montaña de 4.000 metros por primera vez. Superar esa cota de los 4.000 metros en familia, pues yo creo que fue algo único, eso os lo puedo decir en primera persona. Pero no deja de ser duro, se pegaron un madrugón allí por la mañana y venga, del campo base, venga, hasta los 4.000 metros. A ver, han hecho cosas fascinantes.
També, ho desconeixia, el Julio Salinas també té pànic a volar. Jo no... que bueno, que et vas fotre un viatge que no s'acabava mai, perquè veu haver de canviar la ruta pel Mundial de Qatar, per tant, veu fer més ruta que... I aquí hi ha un plus d'un viatge que vas fer... Espera, que m'he de posar les ulleres. Per veure un partit de futbol que et van...
A Pohara, el cafedeño sí. I salació de Nepal.
Quan va arribar a Nepal, el van instigar a anar a veure un partit entre el Pokhara cafedeño i la selecció del Nepal.
Sí, sí.
No?
Sí, a veure.
I havies d'agafar un avió, sí, però un avió de les línies aèries nepalís.
No de Yeti Airlines. Sí, de Yeti
Airlines. A mi no m'agrada volar, no m'agrada. Jo prefereixo agafar el tren, per dir-ho d'alguna manera. Prefereixo, si tinc la possibilitat, no? No és que m'agradi, no m'agrada. Però el que jo ja m'havia dit ja fa molt de temps és que mai pujaria a un avió o a una avioneta en aquests països. Des que un dia vas agafar una avioneta, més a més de la russa, en el Caribe, digo, jo no pujo més en aquest tipus de vehicles, per dir-ho d'alguna
manera. Sí, sí, que busques la seguretat aeronàutica.
Claro, és una companyia encara llulls, no sé com dir-te. Claro, quan em diuen a Pokhara. Tú entra en Nepal, aerolíneas nepalís. Están prohibidas en la Unión Europea.
Sí, sí.
Aerolíneas nepalís.
Están prohibidas. Es que no me extraña.
No poden volar.
Si s'han caigut, si cauen cada dos por tres.
I com et van convèncer per fer aquest viatge?
Aleshores, no, perdona. Aleshores, és que, clar, l'Àlex està descojonant tot el
rato. Sí, Jo arribo al Nepal... I clar, ja a l'estrès de la sortida. La sortida per anar a Nepal, la sortida. Sí, sí, sí. Perquè la sortida ja... l'Àlex em diu, t'he agafat un vol Estambul-Nepal i pots portar 40 quilos. Més la bolsa que puges a l'avió. Jo diu, 40 quilos. Vale, pues al final ficaràs de tot. Vinga, metal.
Una bona
maleta. Arriba el dia 20 de desembre. 20 de desembre i em diu... No són 40 quilos, són 20.
La meitat.
Diu, hòstia, la mare que m'ha parit. Arriba el dia 22 i em diu, no, són 40 quilos, però no puc portar un petate de 40, sinó que has de fer dos de 20. I jo allí a la botiga a canviar los petates. Perquè havia comprat petates per cadascun, a canviar los petates. Em truca el dia 23 i em diu el dia 23, no, tu porta 20... I los altres 20 són per tindres de campanya que portaré jo.
De 40 a 20.
De 40. Tu portes 20 i els altres 20 els altres a mi.
Però 20 tu sol?
No, 20 cadascun.
20 cadascun. 20
cadascun i els altres 20 per posar tendes. Vale. Arriba el 24. Sí. El dia del Nadal, el 24.
Sí, sí.
I em truca, no el Eneco, és una altra companya. Sí. Diu, no, Julio, tu portaràs 20 i els altres 20 per menjar. Ja portaré jo llaunes i tal. I digo, ai, la mare que m'ha... Puc portar el cava? I vas dir, puc portar el cava? No, el cava no, que esclata. Digo, la mare que m'ha parit. Vale. L'avió sortia a les 12. En Bilbao. És un aeroport molt petit. És un aeroport de família.
Sí, sí,
el coneix, no? Vale. Jo arribo a les 9:15. A un quart de 10. Jo arribo a un quart de 10. Li truco. Eneco, ja estem aquí. Tranquil, que ara he d'agafar un peix.
El Neneco era el cuiner del grup, eh?
Sí, era el cuiner, un amic de l'Àlex i que era un molt bon cuiner i que ajudava més a més en confiança. Uh-huh. No, digo, ¿cómo? Si es que he d'anar a la pesitería a agafar bacallà. No sé què bacallà, i uns llagostins pel dia de cadena. Digo, a la botiga, ara que hem de sortir. Sí, i obren la botiga a les 9:30. Digo, aquí no s'han tornat bojos. 10 y mitja y no arriba. En 10:45 y no arriba. Y ya estoy muy nervioso, macho, ya. Oye, tío, pero ¿on estás? Que tancan el aeropuerto, que tancan el aeropuerto, que nos tancan el aeropuerto. Estic arribant. Digo, como si es un aeropuerto muy petit, digo, fins al final del tot, porque el mostrador está al final del tot, aquí te espero. Y yo allí, las 11. Y yo allí, fuera del aeropuerto, fuera... ¡Eco! Y sur la nevadona. ¡Nos tancan el aeropuerto! ¡Nos tancan el avión! ¡Nos tancan el avión, Julio! ¡Nos tancan el avión! Casi plural. Entro a toda hostia al aeropuerto. No había ningún. Entro a toda hostia al aeropuerto y allí veo a la tía. ¡Está tancat! Y yo te digo la verdad. El meus fills diuen que es porque era yo. Yo creo que una mica... Que... ¡Venga, rápido! Y ahí pesan las petates. Y el mío, el meus pesaban 20, 19, el de la meva filla 21. Y ahí el eneco portaba todo ya unas y la ostra y las pulsaba. Y claro, imagínate, un petate 22. Digo, la tía, ¿qué puya ves? Puya mes das vins. Fer una micha. Mira, tú fas este de 22 con este de 19 y por un kill, no sé qué. Y resulta que luego portaba una caixa gran y estanca la caixa y cauen todas las llaunas. Y el tío, que la tía nos volía a tancar el aeroport y el tío volía a agafar las llaunas y posarlas dins de algún petate, que aquí falta un kilito. Imagínate que caos y quin estrés. La beba dona plural y... Ahí discutint. Sisplau, no, tal. Un follón.
Això només d'arrencar.
Eso para arrancar. Claro, luego arriben a Pocara. Y os diuen que al día següent hem de marchar a Pocara. Digo, yo a Pocara no match. Que no, joder, que yo, a mí no se me ha perdut res.
A ver el partit.
Que a mí el partit de futbol, ando ya mateix, tío. Resulta que el cacereño, un tío que es multimillonari allí, un nepalí, pues volia fer, no sé si 100 hectàrees d'un Buda, i al final és un negoci que fan entre Extremadura i Nepal, i entonces per això es feia el partit. A mi no se m'ha perdut res, allí en un partit, que no vull anar a un partit. Y casi el tío, como era una agencia de allí, pues que el tío tenía molt interés en que yo anés, que yo no voy a nada, y la beba dona menys, la beba dona, imagínate, era un partit de futbol. Y al final, claro, arriben al aeroport, pues mira las montañas, miras las nubes, piensas, este país que no tiene un euro, mecanis, claro, mecanis, ¿quién arregla que está avions? ¿Quién pilota que está avions? Y veo los avions que son los de Iberia de fa 40 años, no sé cómo dirte. Es un
tipo, sí, avions de que...
Pasó caguan cada dos partes y el meu fill...
Bueno, es que ara estic mirant aquí del Yeti Airlines, que entres a Wikipedia, tenen una flota de 5 avions,
bueno,
que amb això, amb això viatgen per tot el país, i hi ha tot un capítol dedicat a accidents i incidents. Tot un capítol.
Bueno, és que l'avió...
I és un no parar, eh?
L'avió que va agafar el Julio... Unes setmanes després va estavellar-se, va morir 72 persones.
A mi la vida em trucava. I jo dic, tranquil, ho vaig posar en Instagram, que estic bé, no? que ja ha tornat.
L'últim accident va ser el 15 de gener del 2023.
El 15 de gener. Jo vaig agafar el 27 de desembre.
Jesús.
I el meu fill deia, jo no vull muntar aquí, però aita, has vist com està aquest avió? Digo, cariño, me cago en la hostia, vaya embarque de los collons. Era mitja hora només el trayecte. Però claro, vas patir, macho.
A tot això, perdona, tu, Àlex, aquí no entraves.
Jo estava en el campo base, eso ya de ellos y en eco.
Però en aquest viatge també va haver-hi coses bones, eh? Per exemple, sí. La seva gent, eh? Sempre quan un viatja i torna, la majoria de les vegades diem que la gent és el millor que ens queda d'aquest viatge, i a tu t'ha passat això.
A veure, aquest viatge ha merescut la pena, ha merescut. Ha sigut un viatge que no lo podría hacer mai, per això le dono las gracias a l'Àlex, perquè he viscut una experiència única, de primera mà, i més a més estar allí present quan ell va pujar al Manaslu, la festa de després, els tres dies de festa que van passar, lo que nos va ensenyar per la ciutat. A dir una cosa, i la costum i lo que jo veig quan he anat per el món, la gent quan més pobre és, més amable i més generosa. Veus que no tenen res, nos van convidar a casa d'un serpa, un serpa, perquè l'Àlex va apujar al Manaslu amb 6 serpas, que moltes vegades al final quedarà per la història el nom de l'Àlex, perquè el Sigmund no va apujar, i al final ha sigut l'únic estranger, per dir-ho de la manera que ha apujat, però va anar amb 6 serpas, i al final dius, ha apujat l'Àlex i 6 serpas, i ell va estar molt bé l'Àlex quan va fer el reconeixement de dir no 6 serpas, sinó va dir els noms de los 6 serpas perquè quedi una mica constància, encara que nosaltres sempre direm 6 serpas. I després em van convidar a dinar a casa seva i veus on viuen, perquè al final hem de dir-lo, i eso que ell és un privilegiat. Ves, i veus, i te lo donen tot. Te lo donen tot, te lo donen tot. Allí en el campo base van a anar a casa de una senyora, de una dona que tenia un fill, un bebé de una do, tenia una do de 6 mesos, i la tia i la dona nos va treure les patates, tot el que tenia, un líquid que ells fan, i te lo donen tot, i tu penses en quin món vivim nosaltres, els materialistes que són, els nostres fills, i allí veus que no tenen res i ho comparteixen tot.
I els teus fills, quines sensacions se'n van emportar?
Pels meus fills, és una sensació única, perquè al final jo no havia estat mai en una muntanya tan alta, no havia passat tan fred, no havia viscut aquesta experiència que va ser meravellosa, perquè després nosaltres ho vam fer molt bé, perquè jo vaig estar a Malales, crec que van ser 4 o 5 dies, els suficients, 4 o 5 dies.
Sí, perquè després ja dius que tenies ganes de tornar, no? Al cap de 4 dies. Bueno, per què?
Van passar el cap d'any fenomenal, va ser una cosa única, van passar 4 o 5 dies, que ja per mi ja està bé, en el sentit de que ja he viscut aquesta experiència, i després per què vull patir més? És que no té sentit, una vegada que l'ha pujat, per què vull patir més jo? Per què? Si portava ja 4 o 5 dies sense dormir, un fred de collons, ja volia marxar, digo, hem de veure unes altres coses. I ahí va ser quan van aprofitar i ho van fer bé, perquè van marxar a la civilització, per dir-ho d'alguna manera, en una ruta que van fer un dia a la meva, van anar nosaltres sols, la meva família, van anar caminant 3 hores i no ens van trobar a ningú. En 3 hores caminant, a ningú. Te dona una mica l'experiència de la soledat, l'aire sense contaminació, el que veus, no? Però ja tenien ganes de tornar d'una dutxa,
que ja tenies prou, ja està.
Ja tenia prou. I aleshores, com ell, més a més, l'Àlex va pujar, era el dia perfecte. I més a més, va encaixar tot, era un puzzle, perquè nosaltres vam aprofitar per anar a un viatge natural, a un parc natural, i després l'Àlex, com va pujar, va passar una mica a Kamandú, i entonces van estar els últims 3 dies de festa.
Clar, per celebrar que havia pujat.
Exacte. Com va ser, Àlex? ¿Cómo fue ese el momento en el que consigues ascender, no?
No marcó ningún penalti, Julio. En la festa también he hecho unos penaltis que no me metió ninguno. Yo era el portero y Julio era el delantero allí. No metió ningún gol, ¿eh?
Y el día que consigues ascender, ¿no?, al pico, a la montaña, todo fue teniendo en cuenta la climatología y teniendo en cuenta también un sexto sentido tuyo, ¿no? ¿Qué circunstancias se dieron para que pudieras conseguirlo?
Fue complicado, fue muy difícil. Al final, saber leer la montaña es lo más importante, y creo que lo importante fue tener un poquito de suerte. Suerte trabajada, que llevamos 7 años ahí con pico y pala, y este año pues nos dio la oportunidad. Nadie nos ha regalado nada, y al final tuvimos la oportunidad de subir en temperaturas de más de 40, bajo cero y con vientos muy muy fuertes.
A ver, también en DDI, que el día 29 van a estar a punto de morir. El día 29, ells. Perquè el Àlex, els serpas estaven en el campo base de Nadal, en uno de 5.200 i otro de 6.900. El Àlex pujava i baixava. També perquè al final, el que te deia abans, tenia el compromís una mica amb nosaltres també, amb tota aquesta colla d'estar amb nosaltres, que al final tu el que vols és estar amb ell, no? I clar, va venir, de veier la cara, i em va dir... He nascut una altra vegada. Ara sóc un nadó, perquè he tornat a néixer, no? Explícales, Àlex, explícales.
Què va passar?
Sí, perquè nos pegó tanto viento, la típica noche que, bueno, está el tiempo tranquilo, el viento muy, muy calmo, y empezó a las 3 de la mañana a golpearnos con una virulencia tremenda, y volamos 2 veces dentro de la tienda de campaña 2 personas. O sea, tuvimos que abandonar una de las tiendas que salió volando, meternos dentro de la otra tienda de campaña, 5 tíos metidos dentro de la tienda de campaña, y nos levantaba prácticamente con los 5 dentro. O sea, que imaginaros la fuerza que tenía el viento. Sobrevivimos de milagro aquella noche del día 28 para 29. Fue muy, muy duro, de verdad.
Julio, a mi m'agradaria saber també de tots els llocs que has visitat durant aquests dies al Nepal, amb la teva família. Heu fet trekkings, heu estat a Milarepa, heu estat al Parc Nacional de Chitwan, que avui hi ha un reportatge precisament a La Vanguardia, al suplement Viajar, no? Quin és el que més t'ha agradat?
A veure, a mi el que més m'ha agradat ha sigut viure l'experiència de Adal, el campo base y las montañas, y lo precioso que és, una mica lo maco que és. Luego després es veritat que el parc és un parc natural, que al final està fet per turistes. Nosaltres vam tenir la sort van tenir la sort de que ja no en el parque, sinó a la porta de l'hotel va passar un rinoceronte a un metro. Va dir aquesta sort, no? Però està bé, veus naturalesa. El parque, ten en compte que el parque, perquè tinguis... són 1.000 quilòmetres quadrats, sí. 1.000 quilòmetres quadrats, Kamandú crec que són 50, el parque 1.000, i al final tu fas un recorregut que ja està fet per turistes d'una hora. No has vist res del que hi ha dins del parque, per dir-ho d'alguna manera, no? I el parque està maco, te jugues la vida, perquè al final, per arribar al parque, perquè tinguis una idea, són 140 quilòmetres de Kamandú i trigues 6 hores, 5-6 hores. Te jugues la vida, perquè aquí és un caos, és un país del caos en lo que és la conducció, no? I... Però... I el país té el seu encanta. És un país que jo crec que està molt brut, en cuanto a la gent s'acostuma a tirar tot plàstic, tot aquesta... no hi ha semàfors als carrers, és a dir, la gent condueix cadascuna a la seva manera, és... però luego tens l'encanto de pensar una mica, perquè al final veus coses diferents, veus coses... A mi em va impressionar una mica lo que és el tanatori. Claro, estàs aquí acostumat a
no veure
a no veure o cremar-los o enterrar-los, i allí al final te pullen ahí una hoguera i ahí te cremen, i luego te llancen al río. I al final, i estàs ahí tu com si fos un espectacle, tu estàs ahí mirant, ahí tothom està de ple a ple. Y, ostras, eso impresiona como te creman, ¿no? Imagínate que ahí están cremando a la meva mare. Es que, ostras, te dona una mica... Sí, no estem acostumats nosaltres, ¿no?
Escolteu, hem d'acabar, però abans, Àlex, pròximo destino... Pròxima subida?
Pròxima subida, no sé. En algún choco tendremos que hacer otra comida en un julio, que es otra insulte, y volver a jugar a las cartas, ¿no? Que si vuelva a dejar ganar, y a ver si volvemos a subir otro de 8.
Hem de dir una cosa.
Ara, això ho tenim pendent, no? Sí. Aquesta partida de cartes.
Sí, sí, no, però ara ja, quan torni a Bilbao, quan torni a Bilbao, li guanyaré perquè pagui el dinar. Ara ja no li perdonaré. Però tu fíjate si aquesta gent està... Aquesta gent és diferent. Aquesta gent jo crec que està malalts. Està malalts. En el sentit de que ell va tornar 2 setmanes després que nosaltres. Crec que va tornar que a final del mes de gener. I després se anava al K2, a Pakistan, a recuperar un cadàver d'un amic seu, perquè fa 4 anys ell va fer una expedició per pujar, i ell com ell diu, ell té un sexto sentit, i ell en aquell moment va dir que no pujava en aquell moment, quan estaven allà dalt del tot, les altres 3 van pujar i van morir els 3. I ara una família volia recuperar un cadàver, i ell, una vegada que ell té família, que està casat i que té un fill de 3 anys o de 4, i torna al Pakistan a recuperar un cadàver d'un amic. És gent que està malalta.
Això porta l'ADN, ja. Allò porta el seu ADN.
Mira com riu. Oye, Àlex, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un placer.
Lo mismo, ha sido un placer. Me lo he pasado muy, muy, muy bien, recordando muchos momentos que hemos pasado junto a Julio y al resto de compañeros en Nepal, toda la familia de Julio. Ha sido un placer acompañaros y hasta la próxima.
Gracias, Àlex.
Prepara la cartera.
Sí, oye... Esperamos volvernos a encontrar en la final, Atleti Barça, ¿eh?
Es bueno, no sé cómo está eso de las finales a día de hoy, ya me he perdido. Àlex, gracias, repito. Julio, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres.
Un plaer, gràcies per aquesta experiència. Ja sabeu, si feu plans, el Nepal té les seves coses, que cadascú prengui les seves anotacions. Si us no escolteu a l'Ester Muñoz,
clar, els dissabtes. Dissabte, 3 a 4, al viatge bé.
3 a 4, totes les claus per viatjar. Nosaltres marxem demà a partir de les 3 més. Adéu-siau.
Un carrer que es converteix en Superilla s'omple de vida. Dissabte 25 de març, vine a viure la Superilla. Una gran festa als carrers de Rocafort i del Consell de Cent, on trobaràs música, tallers, jocs infantils i moltes activitats més. Informa't al web barcelona.cat/viusuperilla. Ajuntament de Barcelona.
Bitravel és on comença el teu viatge, on et planteges si aquest any vols fer una escapada o perdre't pel món. Cultura o aventura. Agafar el tren o volar. T'esperem en moltes destinacions, experiències, premis i descomptes. Vine a Bitravel del 24 al 26 de març a Fira de Barcelona, recinte de Montjuïc. Compra ja la teva entrada a bitravel.com.
Darrere d'una gran empresa hi ha una gran idea i un gran magatzem. Lloga el teu magatzem a Blue Space, la xarxa de magatzems més gran d'Espanya. Totes les mires, amb accés les 24 hores, tots els dies de l'any, per tu i el teu equip comercial. Amb servei de recepció de mercaderies i al costat de casa teva, de la teva empresa i dels teus clients. Truca gratis al 900-250-900 i rep un pressupost personalitzat. Blue Space, com més vius, més espai necessites.
La Sagrada Família no porta ni 7 fons Miele en obres, tant que es diu.
Els electrodomèstics Miele duren tant que sembla que altres coses duren moltíssim menys. Descobreix els electrodomèstics dissenyats per durar 20 anys a distribuïdors oficials i a la botiga Miele a Via Augusta 24.
Per què a Supermercats Plus Fresc són especialistes en frescos?
Perquè cada dia et serveixen la millor fruita i verdura dels productors locals, perquè tenen la carn de la seva marca 100% criada a Lleida i perquè sempre hi trobes el peix i marisc més frescos de la Llotja que et cuinen gratis al forn. I si vols que tot això t'ho portin a casa, disposen de repartiment a domicili. També pots fer la compra online a plusfresc.cat.
7 establiments a Barcelona. Plus Fresc, el súper que t'estima.
El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Tag Heuer i en 24 hores. El Pèndol. Des de 1983. Ara a Balmes 228.
Pilota. Finestra. Com nova. És molt senzill assegurar-se amb Helvetia. Simple, clar, Helvetia.
Una vida sexual satisfactòria és sinònim d'estabilitat a la parella. Clínica Masculina Europea. Tractem problemes com la disfunció erèctil, l'ejaculació precoç o la manca de desig. Especialistes en disfuncions sexuals masculines. 902-21-75-75. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-migmasculina.com.
Ocasió Plus. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto. Una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Me comunican que el aeropuerto ha desaparecido.
Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento?
¿Cómo que no hay aeropuerto?
Que no hay aeropuerto, caballero.
T'imagines un dia sense aeroports? Descobreixo a undiasenseaeroports.com. Aena, aeroports per a tu. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Nuestro sueño era revolucionar el sistema alimentario para hacerlo más sostenible y eficiente. Y lo estamos haciendo. Somos de la generación de los que sueñan y hacen.
Amb els fons de la Unió Europea, milers de somnis com el d'Aura, de Gruts Hidropònics s'estan fent realitat. Entra a plandereecuperación.gov.es i fes el teu possible. Govern d'Espanya.
Som així. A casa nostra triem l'energia que ens ajuda a fer tot el que volem. Per això tenim Bon Preu Esclat Energia, que ens ofereix els millors preus. I a més, ens dona totes les facilitats per instal·lar plaques fotovoltaiques i ens compensen el 100% de la nostra producció. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia i Festa de l'Energia de Catalunya.
Marta, què et passa?
És que el Marc ha tornat a suspendre i ja no sé com ajudar-lo.
Nosaltres estàvem igual que tu i ens van recomanar profe.com. Des d'aleshores, la Marina està motivada i ha millorat molt.
Profe.com?
Sí, tenen professorat qualificat amb classes online, personalitzades, adaptables als teus horaris i per totes les assignatures. La primera classe és gratuïta.
Doncs ara entro a profe.com.
No sé què passa, però no arrenca. El garatge està inundant.
És la meva filla, necessita un metge.
En aquests moments, quina assegurança triaries? Tria Mafre, el millor servei 24/7 en acció. I amb els avantatges de tenir totes les teves assegurances, cotxe, llar, salut, empresa i vida, en la mateixa companyia. Mafre, l'asseguradora de més confiança a Espanya.
Tens casa amb jardí o piscina? Transforma-la amb Abrisud. Vols cobrir la piscina o busques una pèrgola bioclimàtica on relaxar-te? Abrisud té la solució.
Visita'ns. Estem a l'Avinguda de la Fama 7-9 de Cornellà. Sortida 15 de la Ronda de Dalt.
Abrisud. Dóna vida al teu exterior.
Escolta, has vist quin dia que fa? Ve molt de gust un banyet a la piscina, dinar en una braseria, que et facin un massatge o veure un espectacle. Oi?
Sí. Doncs MSC Creuers té una pila de serveis i tot el lleure que imagines a bord. I a més ara són més sostenibles. Per fi la vida t'ho posa fàcil. Nautòlia Viatges, lovers de creuers.
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som al 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
Hola, carinyo, com estàs?
Bé, m'han dit que us truqui.
Quines ganes teníem de parlar amb tu. Que tu passes bé? Estàs fent amics? Menges bé?
Ai, mama.
Us trobes a faltar?
Sí, mama. Però em puc quedar una setmana més?
Colònies d'estiu de Rosa dels Vents. Cuidant el que més estimes des del 1976.
RAC1 presenta Tu diràs des de la volta a Catalunya. El dimecres 22 de març, des de la sala de plens de l'Ajuntament de Llívia, una nit de Tu diràs i ciclisme coincidint amb una de les etapes de muntanya de la volta. Amb Aleix Parisell, la redacció d'esports de RAC1.
Un any més ens endinsarem en la prova ciclista més important del país per parlar amb els seus protagonistes.
El dimecres 22 de març, a 10:45 des de Llívia, el Tu diràs se'n va a la volta.
I estigueu atents, que tenim preparades algunes sorpreses.
RAC1. Tots som u. Amb la col·laboració de l'Ajuntament de Llívia. RAC1.cat. Actualització constant perquè no us perdeu res de res.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
RAC1.
Tots som 1.